Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest divendres, d'aquest dilluns... Ja m'he adelantat, ja he acabat la setmana. D'aquest dilluns 16 de desembre del 2019. Avui és dia de Sant Josep de Manyanet i això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs sí, ho hem tornat a fer per 28a vegada. 3.600 activitats en 729 municipis per ajudar entre 6.000 i 8.000 malalts que pateixen una malaltia d'una persona cada 10.000. I ens podríem passar el programa dient xifres i xifres i xifres quan només en val una per dir-ho tot. 9.404.256 gràcies. A totes les aportacions, gràcies. A tots els valents que van explicar el que pateixen, gràcies. A un equip ingent davant i darrere de les càmeres i micròfons, al públic, a un acte de país, gràcies. Perquè sí, perquè un any més li hem ensenyat al món, però sobretot a nosaltres mateixos, que som imparables, que som collonots.
A primera hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut, avui el primer pensament del dia ens el porta el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia. I s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo. I precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts que passen gairebé de les 8 del matí. Com sempre, salutacions a tot l'equip que fa possible aquest programa. Xavi Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, Berta Sacanell a la redacció. Berta, què tal? Bon dia. Com sempre, el nostre estudiant en pràctiques, Xavi Barceló, i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Vinga, va, comencem a fer-nos preguntes. Avui, clar, protagonista del dia per ell, perquè sí, perquè s'ho mereix després de tantes hores.
Quim Masferrer va tornar a presentar durant tot el dia una marató de TV3 que va tornar a fer una xifra històrica per la investigació de les malalties minoritàries. El presentador de la marató va voltar per tot Catalunya, passant per Olot, per Reus i per Targa, on va trobar periodistes com Josep Cuní, Mònica Terribas o Jordi Basté. Masferrer va acabar la marató des del casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona, on es va celebrar el fi de festa. Mai millor dit, una jornada maratoniana que el presentador, com va dir, no oblidarà mai.
Si treus el cap per la finestra aquesta hora.
Barcelona 12 graus, Lleida 4, Girona 6 graus, Tarragona 12 graus i Andorra 6 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Doncs parlarem, com cada any, amb l'arribada de les festes de Nadal. Arriba també la festa litúrgica de la Sagrada Família, que destaca la importància de la família com a escola i camí de santedat. Per celebrar-ho, atenció, perquè el proper diumenge, 29 de desembre, a les 5 de la tarda, la Basílica de la Sagrada Família acollirà aquesta missa de la família, una eucaristia que presidirà el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. En parlarem amb el director del Secretariat de Pastoral Familiar, ell és Xavier Padilla, perquè justament, Joan, a partir d'avui poden anar a buscar les invitacions per assistir a aquesta missa. Ens en donarà més detalls. Analitzarem també l'actualitat política amb el politòleg Xavier Torrents. Un dia en el que també volem fer balanç del que ha estat la Marató de TV3, aquest any dedicada a les malalties minoritàries. En parlarem amb Ximo Blasco, codirector de la gala que es va viure ahir de la Marató. És dilluns i, per tant, arriba una nova edició del consultori legal d'aquesta casa gràcies als advocats de Digestum Legal. Avui, per cert, parlarem del servei domèstic. quin contracte s'ha de fer, s'ha de lliurar rebut de nòmina, quin règim de la Seguretat Social han de tenir els empleats de la llar. Bé, si teniu dubtes al voltant d'aquest tema, ja sabeu que ens podeu trucar al telèfon del directe, que és el 93 409 2771, per trobar-hi resposta. I també, com cada dilluns, acabarem el programa amb el nostre think tank, el Consell de Savis, als estudis de Ràdio Cel per comentar tota l'actualitat. I és dilluns, i per tant, també tenim sortejos.
Sí, senyora. Doncs tenim Cistella Capbrava un dia més. Sapigueu que per tots aquells que ens truqueu, entreu en els sorteig d'aquesta cistella, així de fàcil, només heu de trucar a partir d'ara mateix i fins les 10 del matí al 93 409 2771 o al 93 409 2772 i aquesta magnífica cistella gentilesa de Capbrava pot ser tota vostra. Mentrestant, quan arribis a la feina, de què es parlarà avui?
Sens dubte d'aquesta marató de TV3 que ho ha tornat a fer, ha recaptat 9,4 milions per les malalties minoritàries i també de la justícia belga, que reprèn avui la vista per decidir sobre les euroordres de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
I mireu, precisament un dia com avui, un 16 de desembre de 1957, naixia Antonio Vega, un dels cantants més reconeguts de l'estat espanyol. Amb el grup Nachapó va obtenir grans èxits, com La xica d'ayer o Vístete, i després de la desaparició del grup, el 1988, va seguir la seva carrera en solitari fins que ens va deixar el 2009. Sens dubte, un altre dels grans temes del cantant madrileny va ser aquesta Lucha de Gigantes.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Passen 9 minuts ara mateix de les 8 del matí, com sempre, el setem programa amb l'actualitat més destacada que passa per la marató de TV3, que ho ha tornat a fer, Mercè.
Amb tu guanyarem! Truca!
Doncs sí, estem escoltant a Quim Masferrer, que anunciava aquest recompte final, Joan, però que tot i així encara es pot engreixar més, aquesta quantitat. Hem de dir que la Marató ha recaptat 9.404.256 euros per combatre les malalties minoritàries. La 28a edició d'aquesta Marató, que implica ciutadans i entitats de 8 de cada 10 pobles de Catalunya. La Marató ha trepitjat enguany més territori que mai, amb 3 platós televisius simultanis a Targa, Olot, Reus i Barcelona, i un de mòbil que ha recorregut tot Catalunya amb Quim Masferrer al capdavant. L'han acompanyat, però, Mònica Terribas, Josep Cuní i Jordi Basté a TV3 i Roger Escapa, que a partir de les 8 del matí ha presentat un suplement especial a Catalunya Ràdio. Fins a 3.800 activitats culturals, esportives i lúdiques fan caixa per investigar les malalties minoritàries, un grup molt ampli i divers de patologies que afecten a 5 o menys de cada 10.000 persones. Entre un 6% i un 8% de la població, atenció, perquè té una malaltia minoritària. A Europa hi ha 30 milions de persones afectades, 3 milions a Espanya i 400.000 a Catalunya. Recordeu que es poden fer donatius per la Marató de TV3 fins al 31 de març.
I setmana clau de la política catalana davant de la justícia europea.
La decisió sobre la immunitat dels eurodiputats contra una setmana intensa per al procés polític a Catalunya. Durant aquesta setmana, Joan, hem de saber, des de la sentència de Quim Torra, el TSJ anunciarà si condemna el president de la Generalitat i l'inhabilita o no, i també la nova reunió dels negociadors d'Esquerra i el PSOE per avançar en l'acord. En aquest sentit, José María Ábalos avisa a Esquerra que no hi haurà diàleg sense investidura. El ministre i negociador del PSOE diu que cal fer president a Pedro Sánchez per no avortar la sortida al conflicte. Per la seva banda, el Congrés del PSC, que s'ha celebrat aquest cap de setmana, consolida el paper de Salvador Illa i Eva Granados com a primeres espases de Miquel Iceta.
Setmana intensa que comença avui mateix.
Amb l'euroordre, la justícia belga decideix sobre l'extradició del president Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puiggordi. El president ha demanat per cert ajornar avui aquesta decisió fins que el Tribunal de Justícia Europea resolgui.
I marxem fins al dimecres.
El tsunami arriba al Camp Nou, la mobilització contra la sentència continua en el Barça-Madrid, que, com dèiem, es centrarà al Camp Nou.
Què passarà dijous?
El Tribunal de Justícia Europeu decideix sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, com també dels eurodiputats.
I el proper dissabte?
Es celebra el Congrés d'Esquerra. Aquest congrés ha de validar l'estratègia de la negociació amb el PSOE.
Per la seva banda, Nicola Sturgeon situa Escòcia en la via catalana.
La primera ministra d'Escòcia ha advertit aquest diumenge al primer ministre Boris Johnson que no pot mantenir Escòcia al Regne Unit contra la voluntat del país. Sturgeon avisa que no es podran retenir contra la nostra voluntat.
I atenció, perquè es suspèn el Rayo Albacete pels crits de nazi contra els jugadors ucraïnès Zuzulia.
Un sector de l'afició local ha proferit aquests càntics contra el futbolista ucraïnès i l'àrbitre que ha suspès el partit després de disputar-se la primera part. És la primera vegada a la història que se suspèn un partit al futbol espanyol per aquest motiu. La Lliga de Futbol Professional ha fet un comunicat oficial per donar suport a aquesta decisió del col·legiat de suspendre aquest partit per greus insults i amenaces, diuen, contra Zuzulia davant la petició dels dos equips.
I les dones, mentrestant, que es manifesten a Manresa.
2 milers de dones s'han manifestat aquest diumenge al vespre a Manresa per rebutjar les darreres violacions en grup que s'han produït aquesta setmana a la capital del Bages. La protesta ha començat a la plaça Europa i ha finalitzat davant dels jutjats de Manresa, després de passar pels carrers més cèntrics de la població.
I si parlem de cimera del clima, hem de parlar de decepció final.
Un acord de mínims tanca in extremis la COP25, ajornant la qüestió clau de les emissions. El clamor científic i també de les ONGs queda sense resposta dels governs que deixen els mercats de carboni sense regular. Els països només es comprometen, Joan, a presentar el 2020 plans estatals més ambiciosos de reducció de gasos.
I el bitllet de l'AVE low cost se situarà entre 10 i els 60 euros.
Es tracta dels bitllets de l'AFLO, l'AVE barat que operarà Renfe en la línia Madrid-Barcelona, costaran entre 10 i 60 euros per trajecte, segons ha pogut saber el país. El rotatiu ha entrevistat el president de Renfe, Isaías Taboas, que ha explicat que portarà aquesta proposta de preu al proper Consell d'Administració de l'Operadora Pública, que se celebra, per cert, aquest dimecres.
Francesc destaca que els vulnerables mereixen una mirada especial de Déu.
El pontífex va presidir al Vaticà ahir la celebració de l'Isang Gabi, missa de la nit, una antiga tradició cristiana de Filipines de preparació pel Nadal en el context de l'Advent. En l'homilia de la missa, els empatitzats pare va assenyalar que, tot i que la salvació s'ofereix a tota la humanitat, el senyor manifesta, diu, una tendresa especial pels més vulnerables, els més pobres del seu poble.
En esports, el Barça arriba líder del Clàssic contra el Madrid.
L'empat a 2 de l'equip de Valverde contra el Real Societat i l'empat a 1 del Madrid contra el València fan que el Barça, doncs, arribi líder al Clàssic del proper dimecres, empatat a punts amb l'equip de Zinedine Zidane. Per la seva banda, l'Espanyol empata 2 contra el Betis i continua una setmana més com a colista.
Ho recordem, a més, que avui tenim sorteig de les competicions de futbol europees.
La seu de la UEFA a Nyon acull avui el sorteig de vuitens de final de la Lliga de Campions. Serà a les 12 amb el Barça Atlètic de Madrid i València, i a la 1 també sorteig de vuitens de final de la Lliga Europea amb l'Espanyol, Sevilla i Getafe.
L'handbol espanyol molt crític amb l'arbitratge de la final del Mundial femení.
La selecció holandesa va aconseguir la medalla d'or al Mundial en guanyar 29 a 30 en les guerreres espanyoles amb una última jugada més que dubtosa que ha provocat les queixes de l'handbol espanyol, que tilla l'arbitratge de vergonya i robatori.
Un quart de nou del matí, sapiguem l'estat del temps per les properes hores. Els propers dies ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem una setmana i ho fem amb temperatures no tan fredes com ara fa uns quants dies. Tenim vents del sud i aquest vent del sud està provocant un efecte, doncs, que passa sobretot amb aquests vents del sud a les valls del Pirineu. Per exemple, ara mateix, la temperatura més alta a tot Catalunya la trobem a Viella, amb 13 graus a causa d'aquest vent del sud, que quan passa de la muntanya i va cap a la vall arriba bastant reescalfat. A la resta de Catalunya, temperatures més suaus com dies anteriors, només algunes febles glaçades en alguns punts de l'interior molt poc importants. La situació meteorològica ens parla també avui de força núvols, un cel ben cobert durant bona part del dia. Aquest matí amb clarianes, però a partir de mig matí, mig dia, el cel està parejat a les comarques del sud, comarques de la costa, i aquesta tarda cel ben gris i tapat arreu del país, amb precipitacions de caràcter feble que poden afectar sobretot comarques del litoral, del prelitoral central i sud, i també comarques del Pirineu. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.800 o 1.900 metres d'alçada. Les temperatures màximes avui es mouran entre els 13 i els 18 graus, per tant, un ambient atemperat per l'època de l'any en la qual ens trobem. Aquesta situació de núvols d'inestabilitat ens acompanyarà uns quants dies més. Demà es torna a repetir la mateixa situació amb aquests vents al sud i també amb la possibilitat que tinguem precipitacions, sobretot ja demà, a qualsevol punt de Catalunya, però sempre de caràcter feble. El temps tindria una lleugera millora de cara dimecres i a partir de dijous podríem tenir més núvols i també algunes pluges una miqueta més extenses. De moment, les temperatures no experimentaran canvis significatius.
Gràcies, Jordi. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora estem tot just pendents de dues incidències. Un accident a la C32 Argentona que provoca cues entre Mataró i Cabrera en sentit sud, també de retruc. Genera molta densitat amb llargues aturades de fins a 8 quilòmetres a la C60 i encara es treballa aquesta hora també per retirar un vehicle accidentat a la P7 a l'altura d'Ulldecona, que encara deixa el carril esquerre tallat en sentit nord. A l'àrea metropolitana de Barcelona és hora punta, molta densitat a la pota sud, retencions llargues a l'autovia 2 entre Pallejà i Cornellà en sentit sud, també a la B23 en totes dues direccions. Problemes també d'entrar a Barcelona en vies d'accés com la C31 o la C32 des del Baix Llobregat, també els túnels de Vallvidrera, i també més dificultats a aquesta hora. A la pota nord veiem a la C58 llargs trams de densitat entre Sabadell i Barcelona en els dos sentits. A l'AP7 es formen aturades els trams d'enllaç amb la C17, la C58 i el nus de Papiol, sobretot en direcció Tarragona. I a la zona del Vallès també destaquen les retencions que es formen a la C17 i a la C59. Acabem amb les dues rondes, també ja aturades en totes dues direccions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. Al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha cap incidència destacable, així ho indicant les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Tres minuts que passen d'un quart de nou del matí. Recordar-vos a aquesta hora que estem regalant cistelles, gentilesa, de Cap Bravo, amb tot un lot de productes. Que aquesta cistella pot ser vostra, així de fàcil, trucant ara mateix al telèfon del directe, al 93 409 2771 o al 93 409 2772. Aquesta cistella, doncs, pot ser vostra i us trucarem al final del programa per dir-vos qui és el guanyador. Va, anem a publicitat i tornem de seguida.
A primera hora, Valor. A Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Una espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Allà on tots nosaltres podem fer més coses a l'hora d'abastar el vi d'aigua és en el que fem cada dia a casa. És per això que avui, una vegada més, vull parlar-vos de dos mobles elèctrics que gairebé formen part del paisatge casolà, la rentadora i el rentavaixelles.
L'aigua i tu.
I en contra del que molta gent pot pensar, aquests dos electrodomèstics, la rentadora i el rentavaixelles, ens poden ajudar molt a l'estalvi d'aigua, ja que queda demostrat que quan rentem a mà, en qualsevol dels dos casos, gastem molta més aigua que quan ho fem amb algun d'aquests dos electrodomèstics. Ara bé, com en tot, caldrà que els utilitzem correctament. El primer consell, i segurament el més important, és que feu servir sempre la rentadora o rentavaixelles amb la càrrega completa. A més, aquests aparells cada vegada ens donen més prestacions i podrem triar els sistemes de rentat econòmic. Utilitzeu-los sempre que sigui possible. Ja sé que molts, més que no pas moltes, ens excusem amb allò de no saber programar la rentadora. Perdoneu, però no hi ha excuses que valguin. Aquests electrodomèstics avui en dia gairebé van sols. Així que ja ho sabeu, les noves tecnologies ens han d'ajudar també a l'estalvi d'aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest dilluns, la regulació del servei domèstic. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este cordero lechal de Castilla y León, con el sello de calidad Tierra de Sabor, lo tienes por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
A l'escola, fruita i hortalisses, insubstituïbles. Programa de consum de fruita i hortalisses a les escoles de la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
23 minuts que passen de les 8 del matí. Anem cap al quiosc per saber quines són les portades més destacades un dia com avui, Berta.
Bon dia. Avui tenim dues paraules que resumeixen les portades d'avui. Decepció i il·lusió. Il·lusió per aquesta marató de TV3 en què recopilen 9 milions i mig d'euros. I decepció per la cimera del canvi climàtic en què no s'ha assolit cap objectiu. La Vanguardia diu, respecte a la cimera del canvi climàtic, titula decepció per la falta de compromisos a la cimera del clima i assenyala que el clamor científic i de les ONGs queda sense resposta. Anem al periòdico, que ho titula Acord tímic, decepció planetària. I afegeix, la cimera de Madrid demana menys emissions i evita regular el mercat del carboni. El diari El País diu, també coincideix en que la cimera del clima acaba sense aconseguir el seu major objectiu. Anem al diari Ara, que titula Acord 25, decepció i acord de mínims. S'acaba sense cap exigència als països emissors. I finalment, el Punt Avui també ho qualifica de decepció i afegeix que l'acord 25 ajorna la qüestió clau de les emissions per l'any vinent. Canviem de qüestions i anem a Andorra, que ahir van tenir eleccions. I el periòdic d'Andorra destaca sobre el resultat de les eleccions andorranes que Rosa Gili, la candidata del Partit Socialdemòcrata, s'imposa i el govern es reforça, desbancant els demòcrates andorrans de les escales per només 10 vots.
Anem a la premsa local.
El diari Més diu el Brexit afectarà 228 empreses de Tarragona que exporten al Regne Unit. El sector que més exporta és el químic, però l'alimentari és el que més es preocupa a la sortida de Gran Bretanya. Sobre el Segre, obra portada amb la búsqueda sense èxit del boletaire perdut a Rosselló. Quarta jornada de batudes i a Viacamp, a la Franja, per trobar l'ancià de 94 anys desaparegut dijous passat. Avui rastrejaran una zona de barrancs, aviam si hi ha més sort. Diari de Girona titula Girona es mobilitza un any més per la marató de TV3. Olot va ser una de les tres seus recollides per la televisió pública per descentralitzar l'emissió.
I finalment, premsa religiosa.
CatalunyaCristiana.cat destaca la campanya de Nadal de Càritas. Titula que l'entitat convida a ser àngels que es mobilitzen per protegir els més pobres. I finalment, Religión Digital es suma a la interpel·lació del director d'Il Sismógrafo. Destaquem l'article de Luis Badilla titulat Per què calla la Santa Seu davant la campanya mediàtica que l'acusa de destinar només el 10% de l'òbul als pobres? Recordem que l'òbul de Sant Pere és el costum en què la Santa Seu recull ajudes per ajudar els pobres i s'apuntaria que només el 10% arriba en mans dels necessitats.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts i mig i arribarem a 9:15 del matí. Com cada any, amb l'arribada de les festes de Nadal, arriba també la festa litúrgica de la Sagrada Família, que destaca la importància de la família com a escola i camí de santedat. Per celebrar-ho, el proper diumenge 29 de desembre, a les 5 de la tarda, la Basílica de la Sagrada Família acollirà la missa de la família, una eucaristia que presidirà el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. En parlem tot seguit amb el director del Secretariat de Pastoral Familiar, Xavier Padilla. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia a tothom.
Deixi'm preguntar-li primer de tot per què es fa una celebració, una festa, m'atreviria a dir, com aquesta?
Doncs ja és una tradició que el primer diumenge després de Nadal, que aquest any cau en el 29 de desembre, l'Església Universal celebra aquesta festa. És una manera de convidar-nos a sentir-nos més família i també que pertanyem a una família més gran, no?, que és la nostra societat, la nostra Església, que no deixa ningú exclòs.
Per tant, quina és la importància de la paraula família o del fet de ser família en el si de l'Església?
Doncs realment l'Església dona molta importància a la família perquè és la manera concreta i diferent per cadascú de nosaltres com podem realitzar aquest somni de Déu que ens estimem els uns als altres. Això, doncs, succeeix a la família d'una forma molt intensa, molt quotidiana i molt directa.
En ple segle XXI, la família està perdent els seus valors essencials d'alguna manera?
Doncs realment és una lluita per mantenir-los i la família es transforma. Però a dintre d'aquesta transformació crec que hem de saber veure la presència de Déu en totes les famílies. Déu és en elles i les ajuda, es fa present amb el seu esperit i amb la seva estimació. I d'una forma o una altra, totes les famílies, d'una manera o una altra, doncs busquen estimar-se i ser estimats.
Ara ho dèiem, el proper diumenge 29 de desembre, a les 5 de la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família, s'acull aquesta missa de la família, per cert, una missa que es retransmetrà en directe a través de Ràdio Estel. Qui pot participar-hi de tot l'acte?
doncs tothom, totes les famílies, i sigui quina sigui, totes les persones pertanyem a una família. Per tant, en realitat, tots estem convidats a participar, tots els moviments familiars, els grups parroquials, amb els seus preveres i conciliaris, és a dir, totes les famílies que viuen o que visiten Barcelona.
Això sí, calen unes invitacions que s'obren a partir d'avui mateix, eh?
Sí, qui vulgui assistir pot recollir les invitacions gratuïtes des d'avui mateix, dia dilluns, dilluns dia 16, fins al divendres, dia 20 de desembre, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, al carrer Sardenya 318, la façana de la Passió, de 10 a 13:30 del matí o de 17 a 20 del vespre.
Queda clar, eh? De 10 del matí a 2:15 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre a la mateixa Sagrada Família de Barcelona, al carrer Sardenya 318, a partir d'avui mateix, per aconseguir aquestes invitacions per tal d'assistir a una missa. Una missa, per cert, tan important que la presidirà el mateix cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Doncs, efectivament, pensem que és una manera d'acabar aquest any natural, doncs, posant davant del Senyor tot el treball que ha fet i tot l'agraïment que tenim, doncs, per l'ajut amb què cada dia ens beneeix.
Per acabar, senyor Padilla, deixi'm preguntar-li per tots aquells que en vulguem ser conscients del tot, quina és la feina del secretariat de Pastoral Familiar?
Doncs la feina del secretariat de Pastoral Familiar és animar, acompanyar, estar a prop de les famílies, sigui quina sigui la seva realitat. En aquest sentit, acollim, doncs, totes les situacions que demanen un acompanyament i tractem d'ajudar aquestes situacions familiars. Naturalment, el que volem és la salut de la família, per tant, animem i engresquem a les parròquies a que creïn grups familiars i també, doncs, sentim responsables de tot el que és l'acompanyament dels nuvis cap al matrimoni, la seva preparació, la seva formació, i després, doncs, que les famílies, un cop casades, doncs, puguin viure la seva fe en comunitat.
Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Fins la
propera. Bon dia. Adéu-siau.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Minut i mig que passa de 8:45 del matí. Per començar el dia també bona música, un dels clàssics, de fet una de les clàssiques del Nadal, de quan comencem a olorar a vetja, Maria Carey, All I Want for Christmas.
I don't want a lot for Christmas. All I want for
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. One, two, three,
four. Com cada Nadal, no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 124 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del Centre Històric de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o visita l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5, al darrere de la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups durant tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Ràdio Estel.
Vuit i 38 minuts després d'un cap de setmana amb Consell Nacional, el PDeCAT, el 14è Congrés del PSC i les negociacions per pressupostos de la Generalitat i per la formació de govern de l'Estat, volem analitzar l'actualitat política amb el politòleg Xavier Torrents. Gràcies i molt bon dia, com sempre.
Bon dia.
Aviam, anem per parts, com deia aquell, perquè déu-n'hi-do la teca que hi ha hagut aquest cap de setmana. Per exemple, com dèiem, el PDeCAT ha aprovat transitar cap a Junts per Catalunya. El partit va fer aquest dissabte el Consell Nacional, que segella d'alguna manera el futur de la formació, sota una sola estructura i el lideratge de Carles Puigdemont. El PDeCAT va néixer una mica condemnat a morir, senyor Torrents?
A veure, en el fons, el que està veient és una lluita, podríem dir, amb esquerra, dialogada dins de la cavallerositat, però dins de el que seria l'antic espai de Convergència Democràtica de Catalunya, està havent una lluita entre dos sectors. I això és el que hem de visibilitzar i posar-li llum. Entre el sector, podríem dir, Carles Puigdemont i el sector Artur Mas. Ara bé, aquesta lluita, òbviament, queda a vegades amagada sota les sigles, que recordem que com a mínim n'hi ha tres, una és la del PDeCAT, l'altra és de Junts per Catalunya i l'altra és la de la Crida. Uh-huh. I hi ha tres sigles, però de fet la lluita, en el fons, és entre dos sectors. Dins del PDeCAT, tot i que el resultat final és com el que ha plantejat vostè, que és que accepten, en certa manera, diluir el PDeCAT, que l'estructura principal que consideren ha de ser Junts per Catalunya, pensi que en aquest, diguem-ne, aquest cap de setmana el que ha hagut és, de moment, una victòria en la batalla per part del sector d'Artur Mas. I ja veurem què acabarà passant, perquè jo crec que al final desapareixeran d'una manera o altra el PDeCAT i la Crida i es quedarà Junts per Catalunya. Però de debò que la guerra final, per entendre-ho amb aquests termes, i no vull ser bèl·lic en el llenguatge polític, però la guerra final no és, serà aquesta. Si governa el sector Puigdemont, que en aquest cas té una posició més radical amb el tema de la independència, o el sector Artur Mas, que té una posició més moderada, no en el fi de la independència, però sí en el com arribar-hi fins allà. Mm.
D'altra banda, es va celebrar també aquest dissabte el 14è congrés del PSC, que tornava a escollir Miquel Iceta per liderar la formació, que finalment aposta, per cert, per una immersió lingüística flexible, segons el centre. També va rebre moltes crítiques de barons del Partit Socialista i de president d'altres comunitats autònomes el fet de plantejar o de posar sobre la taula la reforma d'un nou estatut.
Bé, Joan Trias, em plantejo, de fet, dues preguntes. Començo per la que passa dins del PSC, després parlarem que passa dins del PSOE. Dins del 14è congrés del PSC, la clau per entendre també aquest congrés a mitjà termini és la següent. El PSC va sortir molt tocat, diguem-ne, de les últimes eleccions, l'última i la penúltimes eleccions catalanes al Parlament de Catalunya. Pensem que en aquests moments el PSC és la quarta formació política en el Parlament de Catalunya. La primera és Ciutadans, la segona és Junts per Catalunya, la tercera és Esquerra Republicana i la quarta és els socialistes. Clar, les enquestes, totes les enquestes indiquen que és altament probable que si les eleccions catalanes se celebressin avui, però pensin que si se celebren d'aquí dos mesos pot canviar el resultat electoral, però si se celebressin avui, el més probable és que quedaria primer Esquerra Republicana i podria, i dic un podria, un condicional, quedar segon el Partit dels Socialistes. És a dir, el Partit dels Socialistes tornaria a encapçalar el que seria l'unionisme dins del Parlament de Catalunya. Per què? Per la desfeta electoral de Ciutadans, per la davallada de Ciutadans claríssimament al Parlament de Catalunya, que passarà de ser la primera formació política a quedar de les darreres en el supòsit que torni a entrar en el Parlament de Catalunya Ciutadans, i per tant, així s'entenen determinades resolucions del Congrés, del 14è Congrés del PSC. Per exemple, els retocs que han fet en la seva oposició respecte a la immersió lingüística de Catalunya tenen només una finalitat electoral, no política, sinó electoral, que és intentar, torno a dir, agafar votants de Ciutadans que havien marxat del PSC. Hem de tenir en compte que a Catalunya hi ha un sector de l'electorat que en els darrers quart de segle ha anat transitant en tres partits polítics. És una part de l'electorat només, però és una part substancial. En el seu dia eren votants del Partit Socialista, després van anar a ser votants del Partit Popular i finalment van anar a ser votants de Ciutadans. Aquests votants, que van circulant d'un partit a un altre i que no es mouen principalment en l'eix esquerra-dreta, sinó més o menys poden estar en el centre i es mouen en l'espai unionista, doncs ara sembla ser que tornaran al PSC. I per això cal entendre una d'aquestes resolucions en el cas del PSC. Anem al PSOE. En el PSOE, òbviament, sempre ha hagut, ara són els presidents autonòmics d'Aragó i de Castella-La Manxa, o Castella-Lleó, crec recordar, però en el seu dia eren els presidents autonòmics d'Extremadura i Castella-La Manxa, que sempre han tingut posicions, podríem dir, d'un centralisme jacobí, és a dir, a l'estil francès d'una França totalment centralitzada. I això són les veus d'aquests barons que es remouen moltíssim, inclús en públic, en contra del PSC i en contra d'un Pedro Sánchez, que recordaria aquell Pedro Sánchez que va tornar a ser secretari general del Partit Socialista gràcies, entre altres coses, però sobretot gràcies justament al Partit dels Socialistes de Catalunya.
Deixi'm preguntar-li a aquesta hora, perquè hi ha coses que costen molt d'entendre. Fins a quin punt, per exemple, utilitzar novament tot el llenguatge de la immersió lingüística de la llengua catalana com a pedra política per tirar a l'adversari, està atacant el missatge polític. Ho dic perquè no fa tants anys, tot i que quedi una mica lluny per alguns, però no fa tants anys, tots els grups polítics, inclòs el PSC, estava d'acord amb la llei d'immersió lingüística. De fet, en van ser els impulsors.
Sí, a veure, com ara bé diu, una cosa que part dels catalans no saben o no recorden és que la immersió lingüística a Catalunya no la van aprovar en el seu dia, o no la van impulsar, millor dit, en el seu dia el que era en aquell moment Convergència, Unió i Esquerra Republicana, sinó que va ser el que en aquell moment eren els partits, el Partit dels Socialistes i el PSUC. És a dir, qui va considerar que la immersió lingüística era un element de cohesió social i no es podia fer el que havia passat al País Basc, que havia diversos models. Al País Basc hi ha qui només estudiava castellà, principalment, però amb una assignatura d'euskera, qui estudiava només en euskera, però amb una assignatura castellà, i després meitat i meitat. Això es va dir, en el, això que de fet ho volien en aquell moment Convergència i Unió Esquerra Republicana, el model basc, a Catalunya es va optar finalment, tot i que sota el, govern, el primer govern de presidit per Jordi Pujol, es va optar pel model que volien, diguem-ne, els partits que eren el PSUC i el PSC, que era que tothom, per cohesió social, anés, diguem-ne, estigués amb la immersió lingüística. Però cal recordar, això que ara vostè li posa una mica de neguit a l'hora d'analitzar-ho o de buscar el per què passa, hem de tenir en compte que el PSC d'avui no és el PSC d'abans. Pensi que els sectors més catalanistes del PSC, els més catalanistes, gairebé tots han anat a parar a Esquerra Republicana, inclús alguns a Junts per Catalunya. Per tant, ja no hi són presents en el PSC. Curiosament, podríem dir que dels sectors més catalanistes que encara han quedat en el PSC, Núria Parlon, l'alcaldessa de Santa Coloma Gramenet, és de les que encara resten. Amb això no estic dient que el PSC no sigui catalanista, estic dient que els sectors més catalanistes van marxar. Però precisament Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma Gramenet, que és la ciutat on es va començar a fer la immersió lingüística. Per tant, aquestes coses no són casualitat. Hi ha una causalitat, una tradició, una història al darrere que explica justament el present actual. Però, de totes maneres, el que ha forçat el PSC en les darreres setmanes, no els darrers mesos, però sí en les darreres setmanes, a posar en valor el concepte de Catalunya com a nació, és justament per aquesta obligada, podríem dir, posada en escena en la qual el PSC reivindica que Espanya és una nació de nacions i, per tant, Catalunya també és una nació, però perquè els obliga el fet de estar diguem-ne, de tenir que haver de pactar amb Esquerra Republicana. I tot això s'explica per aquesta complexitat explicada ara de forma més ràpida i didàctica.
D'altra banda, tot i que no estigui fet del tot, sembla que les negociacions entre Pere Aragonès i els comuns per aprovar els pressupostos tiren endavant.
Bé, aquí hem d'entendre que al moment que hi hagi acord, hi haurà acord sobre tres pressupostos. Hi haurà acord, diguem-ne, bueno, en el cas del govern espanyol, sobre la investidura, però tard o d'hora també s'haurà de negociar què passa amb els pressupostos espanyols. Hi haurà acord sobre els pressupostos de la Generalitat, per tant, aquí també s'hi juga el que vostè ara estava dient, però també uns tercers pressupostos, els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, fixi's, en el cas dels pressupostos del govern espanyol, sobretot, ho volen el Partit dels Socialistes, tot i que ara també està Podemos en la coalició de govern, en els pressupostos de la Generalitat, sobretot ho vol Esquerra Republicana, tot i que Junts per Catalunya també hi és, però pensem que Esquerra Republicana ja es veu com el partit majoritari o principal del Parlament de Catalunya en el moment que es convoquessin noves eleccions catalanes. I en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, que també estan els socialistes, però hem de pensar que el principal soci és en Comú Podem, doncs és el que li interessa els pressupostos. Però, doncs, de fet, s'estan negociant tres pressupostos, tot i que no s'aprovaran en el mateix moment. Per això les negociacions per part dels partits polítics van en recances o amb recels o amb temors de que si s'aproven primer els uns, després a veure si no s'aprovaran els altres. Però s'estan jugant els tres pressupostos.
Per tant, podrem veure un PSC aprovant pressupostos d'Esquerra Republicana a canvi d'un govern a l'Estat?
Doncs és bastant probable, però també sabent, en el cas del PSC i en el cas d'Esquerra Republicana, que el 2020 serà l'any de les eleccions catalanes. L'únic dubte que jo que ara tinc en el cap és si seran les eleccions catalanes seran a la primavera o seran a la tardor del 2020. Però no tingui cap dubte, ara que ja s'apropa el Nadal i per tant la fi d'aquest any, no tingui cap dubte que el 2020, en primavera o en tardor, hi haurà eleccions catalanes. Per tant, el que es vol, de fet, és que, i llavors vostè podria preguntar-me, i llavors per què volen, si hi ha les eleccions la primavera, per què carai volen que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat? Doncs perquè el nou govern, sigui el que sigui, pugui funcionar com a mínim amb uns pressupostos més actualitzats, perquè pensin que ja s'estan prorrogant massa els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i això és un veritable problema per el que seria l'administració catalana.
Politòleg Xavier Torrents, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre aquest programa.
Gràcies i bon dia als oients de Ràdio Estel i a vostè mateix.
Fins a propera.
Fins a propera.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I aquesta hora hem de saber a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Josep Manyanet i Vives, apòstol de la família, nascut a Tremp el 7 de gener de 1833, sacerdot del bisbat d'Urgell, que el 1864 fundà els fills de la Sagrada Família i 10 anys més tard la branca femenina de la congregació, les missioneres filles de la Sagrada Família de Nazaret, establint diverses escoles, la més antiga que perdura el 1877 a Sant Andreu de Palomar. Però el pare Manyanet, impulsor en Bocabella i en Gaudí de la Basílica de la Sagrada Família, va escollir justament a Gaudí com a arquitecte, sent un gran amic, i fundar doncs, la revista La Sagrada Família, que encara es publica avui dia. Malalt, el pare Manyanet va morir la matinada del 17 de desembre del 1901 i avui està enterrat a l'església de l'escola, avui parròquia, que porta el seu nom, sent canonitzat el 16 de maig del 2004. I acabem aquesta diada de Sant Josep Manyanet amb la de Santa Adelaida o Alícia Emperadriu.
Cinquanta-dos minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora també volem escoltar bona música. Ho fem amb Dani Flaco, Javi Ros, Roger Mas, entre molts d'altres, versionant tot un clàssic, l'Estaca.
No pot durar. informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest dilluns, la regulació del servei domèstic. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Vinga, doncs a aquesta hora que recorrem tot el territori català a través de les seves activitats. Berta Sacanell, bon dia de nou.
Bon dia.
Així parem a Barcelona. Avui us volem parlar del projecte Donar Sang a l'escola La Vall de Bellaterra.
Les alumnes de tercer d'ESO de l'escola La Vall que han portat a terme un projecte educatiu basat en la donació de sang. Demà dimarts 17 de desembre de 9 a 1 i de 3 a 7 de la tarda a l'auditori de l'escola Bellaterra. Pots donar sang si ets major d'edat, peses més de 50 quilos, et trobes bé de salut, has de fer més de 3 mesos de l'última donació de sang i recordar que no cal vindre en dejú.
A Tarragona, Nadal musical.
Raúl Cid és un conegut polifacètic músic tarragoní que interpretarà en solitari mitjançant el piano i la veu grans èxits de diferents moments de la història musical. De 6 a 7 de la tarda a Plaça Ponent número 2.
I a Girona, espectacle amb els Atrapassomnis i després xocolatada.
Els Atrapassomnis són una companyia d'espectacles infantils i familiars vinculats al món educatiu i del lleure. Durant aquest Nadal faran diverses actuacions a diferents barris de la ciutat de Girona i, a més, també hi haurà xocolatada per tots els nens i nenes. A les 5 de la tarda, a la plaça Lluís Companys. També a Lleida, a les 5 de la tarda, al pati de l'àrea infantil de la Biblioteca Pública de Lleida, presentació i recepció dels pessebres que concorrin al 45è concurs infantil i juvenil de pessebres.
I finalment anem cap a Andorra, concert de soul amb els Magic Mondays, concert de Vibren en clau de soul.
Cada dilluns tens una cita amb la millor música en directe. Comença la setmana gaudint dels Magic Mondays i del millor ambient a Andorra. El grup Vibren en clau de soul interpretarà temes d'artistes com Sting, Beatles, Stevie Wonder, Nina Simone, James Brown, Aretha Franklin, Bruno Mars, entre molts altres, d'una manera sorprenent. Avui dilluns a les 9 del vespre a l'Hotel Màgic La Massana.
I recordar aquesta hora, Mercè, que hem de fer molt fàcil, si volem una cistella gentilesa Cap Bravo.
Doncs trucarà mateix al 93 409 2771, el mateix número, proveu amb 72. Magnífica cistella Cap Bravo, com bé diu el Joan, amb productes Selectia, Bella i Sània, que farà que aquest Nadal sigui diferent.
Doncs aquesta cistella que pot ser vostra, si truqueu, entreu directament a aquest sorteig que estem fent avui de 8 a 10 del matí. Truqueu-hi i guanyeu aquesta cistella gentilesa de Cap Bravo. Nosaltres que arribem així a les 9 del matí, de seguida actualitzem tota la informació i arriba als advocats de Digestum Legal. Fins ara.